Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 21 de març del 2026, a aquestes alçades es pot dir sense por equivocar-nos que la tanda de mobilitzacions dels mestres encetada el mes de febrer i que hi va omplir els carrers de Barcelona s'ha convertit en un èxit. Els factors són múltiples, condicions laborals congelades, ràtios que els obliguen a multiplicar-se, un creixement de població que es nota en el dia a dia de les escoles i l'acord que el govern va signar amb Comissions Obreres i la UGT, que deixava de banda l'USTEC, el sindicat majoritari entre el col·lectiu educatiu. El malestar del professorat ve de lluny, mai està de més recordar les retallades pressupostàries de la dècada passada i corre el risc d'anar-se enquistant. Més enllà dels interessos sindicals, que hi són, seria raonable aprofitar un conflicte essencialment laboral per analitzar l'estat de l'educació al país sense sectarismes i sense caure en la nostàlgia. Tan important és protegir els drets laborals dels mestres com integrar a l'equació el funcionament del sistema educatiu, que no surt precisament ben parat cada vegada que es publiquen els resultats de l'informe PISA. Si el tòpic diu que l'escola s'encarrega de formar els ciutadans de demà, aquesta setmana hem tingut un episodi cortesia d'una visita de Ràdio Flashback al Saló de l'Ensenyament que anticipa un futur inquietant.
Qui és el president actual de la Generalitat de Catalunya?
Pedro Sánchez.
L'Indepe.
Collboni. Pedro Sánchez.
No. De la Generalitat de Catalunya, no, no Espanya.
Joan Pera.
Pedro Sánchez.
De la Generalitat de Catalunya.
Ah, no sé.
Salvador.
Ah, Salvador Dalí.
Artur Mas.
De Catalunya. Hòstia, ni puta idea, eh?
Salvador.
Dalí.
Buah, és que de política catalana no sé.
El president de la Generalitat. El com... Lluís.
Aquesta m'ha pillat malament, sí.
Salvador.
No,
l'he escuchado nunca.
Pues que això vaig molt perduda, eh?
L'Illa, Salvador Illa.
Què ens està dient aquest tall al marge del retrat d'una etapa, l'adolescència, que mai és la més brillant de les nostres vides? I és evident també que es tracta d'un document tret de context. Potser a les escoles no tot es fa bé, però és injust posar el focus només en els mestres que prou feina fan amb la vocació i els recursos que tenen per apagar incendis. Desconèixer el nom del president de la Generalitat també és culpa d'uns pares que no fan els deures. L'educació, a risc de sonar més boomer que saber-se les taules de multiplicar, comença a casa. I ja que no ens traurem del damunt les pantalles, no estaria malament fer-les servir per tenir cultura general. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Avui dissabte entren en vigor les mesures anticrisi per fer front als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà.
Des d'avui es rebaixa l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. També hi haurà ajudes directes als transportistes i al sector primari. En un segon decret que no té garantits els suports al Congrés, també es proposa la congelació temporal dels preus del lloguer.
El govern diu que s'obre a dialogar amb els sindicats de l'educació, però de moment es manté ferm amb l'acord firmat només per Comissions Obreres i la UGT.
Sí, malgrat la multitudinària manifestació dels docents ahir a Barcelona, amb més de 30.000 persones, avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una entrevista al diari Ara, no es mou ni un mil·límetre, es manté ferm que l'acord firmat pels dos sindicats és el vàlid.
L'Orient Mitjà entra en la quarta setmana de guerra, avui fa 3 setmanes exactes, sense senyals de desescalada i amb la tensió posada a l'estret d'Hormuz.
Aquesta matinada, Israel ha bombardejat l'Iran i el Líban, i el règim iranià també ha llançat diversos atacs contra Israel i les bases militars nord-americanes a la regió.
Un noi de 17 anys està ingressat a l'UCI per un cas de tètanus.
Segons ha avançat el diari El País, es tracta d'un menor no vacunat perquè la família rebutja les vacunes.
I avui ens farem ressò de Bad Gyal, que ha triomfat aquesta nit en el primer dels 3 concerts al Palau Sant Jordi.
Ahir va donar el tret de sortida la gira Mascara Tour amb el primer dels 3 concerts que farà el Sant Jordi.
Espanyol, Getafe i Osasuna Girona avui en la 29a jornada de la Lliga de Futbol de Primera. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol busca la primera victòria de l'any després d'11 jornades seguides sense guanyar. El Girona vol confirmar la millora i acostar-se als 42 punts que asseguren la permanència.
I Joan García, el porter del Barça, convocat per primera vegada amb la selecció espanyola absoluta.
Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, l'ha convocat per als amistosos de finals de mes contra Sèrbia i Egipte. De la Fuente manté els habituals, convoca 4 porters s'hi mantenen: Unai Simón, David Raya i Àlex Remiro.
Primer cap de setmana de primavera. Enric Agut, bon dia.
Bon dia, Roger. Doncs sí, sí, un cap de setmana marcat per l'arribada de la primavera, va fer ahir, amb un temps de primavera, sol arreu, a la tarda alguna nuvolada al Pirineu i amb un marcat contrast tèrmic entre la nit i el dia. El dia arrenca fred, però de dia s'estarà bé. Avui les màximes a moltes poblacions les situem entre els 16 i els 20 graus, però ara mateix hi ha glaçades. Per exemple, a Seròs, al Segrià, negatiu, Artés i el Bages tenen 1 sota 0, o només 2 graus a Castelló d'Empúries, a prop del mar, o a Sant Cugat del Vallès, 2 graus. En canvi, Mataró, aquí és més alta, al voltant dels 8-9 graus. Demà a la tarda sí que el temps canviarà, arribarà aire fred en alçada i tindrem una tarda inestable amb alguns ruixats a comarques de Girona i també després en poden caure cap al Berguedà, Osona, al Mollanès, al Lluçanès, o també saltar algun ruixat al Vallès Oriental i al Maresme. També hi ha algunes precipitacions demà a la tarda a altres punts del Pirineu. La cota de neu en un primer moment serà de 1.600 metres, però pot baixar al final del dia cap als 1.300 o 1.400 metres.
Avui el suplement.
Avui el suplement tertúlia amb Carles Monguiló, Núria Oriols i Oriol Marc a les 10, com sempre, a l'Hora Negra de Maica Navarro. Just després, Mònica Terribas, avui amb una reflexió al voltant de la vocació dels mestres catalans arran de les vagues d'aquests dies. Avui que entrevistem al suplement Iñaki Urdangarín, un home que a les portes dels 60 anys ja ha viscut unes quantes vides, estrella del Barça d'handbol, membre de la Casa Reial i 1.000 dies i 1.000 nits a la presó, condemnat per corrupció i delictes fiscals a la sentència del cas Nos. Avui, l'home que durant molt de temps va ser l'ovella negra de la família reial espanyola, al suplement.
Què vas pensar el dia que l'emèrit va marxar a viure a Abu Dhabi?
Ja no tant en aquell dia, sinó jo crec que quan va començar la seva investigació vaig pensar que potser s'estava adonant de lo que vaig viure jo. I no li desitjo a ningú, eh? Vull dir, no creguis que tenia una satisfacció, ni molt menys, al contrari. Jo no li desitjo a ningú el que jo em va tocar viure i potser quan ell va viure la seva investigació jo potser que s'adonava del que potser ens havia tocat tant a mi com a doña Cristina, que també va viure tot això amb mi.
I que potser ell no era la persona més indicada per dir que la justícia no és igual per tothom.
Suposo que s'ha adonat d'això.
Continua sent monàrquic?
Jo em vaig enamorar d'una persona que era extraordinària, monàrquica o no monàrquica, no tinc que dir. Jo sempre dic que he tingut la sort de viure amb aquesta família coses extraordinàries.
A partir de les 11, la conversa sencera amb Iñaki Urdangarín. A partir de les 9, també, a la tertúlia, els avançaments d'aquesta entrevista. Mig quart de 8.
L'informatiu del suplement.
Aquest dissabte entren en vigor les mesures anunciades ahir pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Es rebaixa l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas. S'estén el bo social elèctric i es prohibeixen els talls de subministrament. També hi haurà ajudes directes als transportistes i al sector primari.
Les discrepàncies entre el PSOE i Sumar van fer que el Consell de Ministres hagi aprovat un segon decret amb la congelació dels lloguers. Un decret, però, que perilla perquè no compta amb els suports necessaris perquè el Congrés el pugui convalidar.
Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
Bon dia. L'IVA dels combustibles, la llum i el gas baixa del 21 al 10% i també redueixen els seus impostos especials. Segons la Moncloa, omplir el dipòsit del cotxe podria costar uns 30 cèntims menys per litre. Els transportistes, agricultors i els pescadors tindran una bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil per evitar que la pujada de preus arribi a la cistella de la compra. També reforcen els controls a les empreses per evitar abusos, com advertia Pedro Sánchez.
Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y, por tanto, creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos.
S'hi afegeixen mesures de l'escut social i ajudes a l'autoconsum energètic. En un decret a part s'aprova la congelació dels lloguers fins a finals de 2027 per exigència de Sumar. Els seus ministres s'han negat a entrar a la reunió del Consell fins que Sánchez ha cedit. Tot i això, tant el president espanyol com el ministre Ernest Urtasun de Sumar han rebaixat la tensió.
Tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos. Lo importante es que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros.
El gobierno, y lo que demuestra, es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y de tomar decisiones en favor de la gente.
Una decisió que permet a Sánchez tirar endavant les mesures antiguerra i a sumar marcar perfil en habitatge, tot i no tindre els suports necessaris al Congrés.
Gràcies, Dani. Totes aquestes mesures es sotmetran a votació al Congrés dijous que ve. Esquerra les veu bé, però Junts insinua que votarà a favor només del primer decret, el de les mesures com la reducció de l'IVA dels carburants.
Els de Carles Puigdemont afirmen que Pedro Sánchez ha accedit a incloure-hi tots els seus descomptes fiscals, els que ells havien plantejat, mentre que els republicans també treuen pit perquè la Moncloa ha comptat amb propostes seves, com ara el reforç del bo social elèctric. El vot dels dos partits poden ser determinants perquè el text en qüestió prosperi.
D'altra banda, el Partit Popular manté que, abans de posicionar-se, analitzaran el conjunt d'accions del primer decret, però ja han avançat el seu vot contrari al segon, el de la congelació dels lloguers.
El número 2 del partit, Miguel Tellado, aprofitava ahir l'enfrontament entre el PSOE i Sumar per carregar contra l'executiu espanyol.
Hemos visto a qué se han dedicado, a dar vergüenza y a trasladar la imagen de un ejecutivo a palos. Sánchez debería acuñar un nuevo lema, no a la guerra en el Consejo de Ministros.
Els populars admeten, però, que Sánchez ha incorporat al paquet rebaixes d'impostos que fins ara ells han defensat.
I precisament parlant de carburants, el tradicional avantatge del preu del gasoil sobre la gasolina s'ha esvaït amb la guerra de l'Iran. El litre de combustible dièsel supera en més de 10 cèntims el de benzina, i això que el dièsel té menys impostos, que és el que fa que normalment sigui més barat.
Però durant la guerra el gasoil s'ha encarit més d'un 30% i s'acosta als 2 euros per litre de mitjana a Catalunya. En canvi, la gasolina ha pujat menys, un 20%. Un dels motius és que mentre que l'Estat espanyol i la Unió Europea hi ha prou refineries que transformen el petroli en gasolina, en el cas del gasoil no es cobreix la demanda i s'ha d'importar. I primer, la guerra d'Ucraïna i ara la de l'Iran han dificultat aquestes importacions i les han fet més cares. Jordi Perdiguero és professor d'Economia Aplicada de l'Autònoma.
Tradicionalment el portàvem de Rússia, amb les sancions que va imposar la Unió Europea a partir del 2022, doncs l'importàvem de Xina, l'importàvem probablement també de Rússia, però via tercers països, i Xina ha tallat l'exportació d'aquests productes perquè té ja els problemes per abastir-se del petroli que venia de l'Orient Mitjà, que és el seu principal proveïdor.
Segons el professor Perdiguero, el gasoil també s'encareix més que la gasolina perquè els seus consumidors, bona part professionals, no redueixen tant el consum malgrat l'escalada de preus.
Després d'una setmana de protestes al sector de l'educació i de la massiva manifestació d'ahir, el govern es manté ferm amb el compromís tancat amb els sindicats minoritaris de Comissions Obreres i la UGT.
Els sindicats educatius convoquen Salvador Illa i Dalmau a una reunió aquest dimarts que ve a la Universitat de Barcelona per reprendre les negociacions. Els sindicats pressionen perquè es torni a seure a negociar les reivindicacions del sector. L'executiu català, però, avala l'acord tancat amb Comissions i UGT i, de moment, es manté ferm en aquesta postura. Així ho confirma Albert Dalmau, conseller de la Presidència, en una entrevista avui al diari Ara.
Vam sortir tots a manifestar-nos, però què fem? No ens posem d'acord? El govern ha fet un acord amb les Comissions Obreres i amb la UGT, està disposat a escoltar tothom, a parlar amb tothom, però l'acord és el que tenim damunt de la taula i sobre aquest acord doncs podrem parlar.
Els sindicats majoritaris USTEC, professors de secundària i CGT rebutgen frontalment el pacte, consideren que no respon a les demandes urgents del col·lectiu.
I amenacen amb més vagues. No descarten una aturada general dels serveis públics si el govern no sabe a negociar un altre cop. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, amb declaracions a Catalunya Ràdio.
Seria molt positiu plantejar doncs una vaga general, no?, aglutinant en tots els serveis públics perquè realment pateixen una mancança pressupostària i d'inversió molt endèmica. El que això suposaria és que volem decidir el país que volem tenir i que la ciutadania necessita reforçant aquests serveis públics i reforçant doncs, tots els serveis essencials.
Gairebé la meitat dels docents van fer vaga ahir. La manifestació de Barcelona va plegar més de 30.000 persones.
L'Orient Mitjà tanca la tercera setmana de guerra sense senyals de desescalada i amb l'atenció posada a l'estret d'Hormuz, un pas clau pel comerç mundial del petroli. Aquesta matinada Israel ha bombardejat l'Iran i el Líban i el règim iranià també ha llançat diversos atacs contra Israel i les bases militars nord-americanes a la regió. Els Estats Units han dit que aixecaran de forma temporal les sancions sobre el petroli iranià bloquejat als petroliers per contenir l'impacte del conflicte en els preus del combustible. I l'Iran s'ha mostrat disposat a obrir el pas de vaixells japonesos per l'estret d'Hormuz.
En les últimes hores, l'exèrcit d'Israel ha llançat diversos atacs contra objectius del règim iranià a Teheran i a la ciutat d'Eixafan, al centre del país. Per ara, no hi ha informació sobre les conseqüències d'aquests bombardejos. Per la seva banda, la República Islàmica ha respost amb drons i míssils contra les ciutats israelianes de Tel Aviv i Haifa, també contra objectius militars dels Estats Units a països de la regió, com l'Aràbia Saudita i Kuwait. Pel que fa a l'altre front de la guerra, al Líban, aquesta matinada Israel també ha atacat posicions de la milícia pro-iraniana Hezbollah al sud de Beirut. Hi ha almenys un mort i dos ferits.
Aquesta matinada, Donald Trump ha dit per primer cop que els Estats Units es plantegen reduir de forma gradual la guerra a l'Iran, això després de descartar un alto el foc i de relaxar les sancions contra el petroli iranià. Aquestes últimes hores, el president nord-americà també ha amenaçat de retirar les bases nord-americanes dels països de l'OTAN que no li donen suport en la guerra de l'Iran, com ara Espanya, i els ha qualificat de covards. Oriol Serra, des de Washington, bon dia.
Bon dia. Tan bon punt ha pujat a l'Air Force One en direcció a Miami, on com és rutina passarà el cap de setmana al seu palauet, Donald Trump ha fet una piulada dient que qui s'ha d'amoïnar per assegurar l'estret d'Hormuz són els països que l'utilitzen i que aquest no és el cas dels Estats Units. Ara bé, si els ho demanen, ha dit Trump, els Estats Units ajudaran. D'aquesta manera, i en pocs minuts de diferència, el president nord-americà ha passat d'amenaçar els països de l'OTAN que no ajudin a assegurar l'estret d'Hormuz amb la retirada de les tropes dels Estats Units, casos d'Alemanya o Espanya, a dir-los que se n'encarreguin ells mateixos. Aquest és el moment en què Trump ha donat la raó al congressista republicà Lindsey Graham, partidari de desmuntar les bases que l'exèrcit dels Estats Units té a Europa sota el paraigua de l'OTAN.
Crec que l'OTAN ha caigut molt baix. Haurien d'ajudar amb el tema de l'estret, ja que obtenen gran part de l'energia de l'estret d'Hormuz. I si Lindsey Graham va dir això, no oblideu que va ser un gran home de l'OTAN durant un temps. Molts senadors del Congrés estan molt molestos amb el fet que l'OTAN no faci res.
Donald Trump ha reiterat que la guerra està guanyada, que a l'Iran ja no li queden recursos militars i que assegurar l'estret d'Hormuz és una operació de passucat amb oli.
Mentrestant, el secretari general de les Nacions Unides reconeix que està cooperant amb la Junta de Pau de Gaza de Donald Trump. En una entrevista exclusiva amb el mitjà nord-americà Politico, Antonio Guterres diu que veu amb bons ulls el pla de Trump per finançar la reconstrucció de la franja devastada per la guerra d'Israel. Segons Guterres, comparteix objectiu amb el que va aprovar el Consell de Seguretat de l'ONU.
El secretari general de les Nacions Unides ha defensat l'ONU com a organització multilateral per respondre a les crisis, però li sembla bé el pla de Trump per reconstruir llars i infraestructures palestines a Gaza. Pel que fa a la resta, Guterres ha qualificat la Junta de Pau de Trump com un projecte personal que no és aplicable per gestionar altres crisis com la de l'estret d'Hormuz. Recordem que el president nord-americà va presentar el seu pla per Gaza al setembre de l'any passat i que demana una contribució de 1.000 milions de dòlars per formar-ne part. Fins ara, molts països, com el Regne Unit, França i Alemanya, però també Rússia o la Xina, se n'han mantingut al marge.
Cuba reconeix que hi podria haver una agressió dels Estats Units contra l'illa. El president Miguel Díaz-Canel ha denunciat la pressió nord-americana per aïllar el seu país, que assegura que no es quedarà de braços plegats.
Reconocemos que puede haber una agresión a Cuba y hemos desatado un plan de preparación y es defender al país con la participación y la preparación de todo el pueblo en la defensa.
Precisament Cuba està rebent aquesta setmana ajuda humanitària per mar i per aire en una de les mobilitzacions internacionals més grans dels últims anys. L'objectiu és ajudar a pal·liar la greu crisi energètica i de subministraments que viu l'illa amb el bloqueig dels Estats Units. Neus Aldeguer, bon dia.
Bon dia. El comboi Nuestra América, impulsat per la Internacional Progressista, ja ha enviat activistes i delegats de diversos països a l'Havana amb 5 tones de material humanitari. Entre els participants hi ha representants polítics i activistes de tota Europa, entre ells l'eurodiputada francesa Emma Fogó, que es troba ara mateix a l'Havana amb el comboi europeu. En declaracions a Catalunya Ràdio, denuncia la situació crítica de l'illa.
La situació, elle est très difficile, c'est terrible.
La situació és molt difícil, és terrible per als cubans, que estan acostumats a ser resilients i resistents, però ara la intensitat és molt més gran. Fa 3 mesos que no hi arriba ni una gota de petroli i això afecta tots els sectors de la vida. Les carreteres estan cada vegada més desertes.
Donald Trump ha expressat la voluntat de prendre Cuba després de 3 mesos de bloqueig i d'haver tallat la via de subministrament amb Venezuela, el seu principal proveïdor de petroli. Fa una setmana el govern cubà va admetre que està negociant amb els Estats Units per buscar solucions a l'asfíxia econòmica i energètica de l'illa.
I encara en la crònica internacional, el Kremlin està reclutant universitaris per la guerra d'Ucraïna. Els prometen un any pilotant drons lluny del front, però els activistes alerten que és mentida i que poden acabar sent carn de canó. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Les autoritats garanteixen als estudiants sous molt alts, que els aprovaran la carrera i fins i tot que els trobaran feina. Un alumne sota condició d'anonimat denuncia a Catalunya Ràdio que els intenten fer creure que no correran cap perill.
Ens diuen, no arriscareu la vostra vida perquè si signeu un
contracte no vol dir que us enviarem a un assalt. Només necessitem gent que ens ajudi a la rereguarda. I allà és absolutament segur.
Tot i això, Edith Eliassam, la principal ONG que dona suport a aquests estudiants, els recomana que no signin res. El seu portaveu, Ivan Chubiliaev, explica a Catalunya Ràdio que els contractes no duren només un any i que poden acabar amb missions d'assalt.
Tots els contractes són il·limitats. No hi ha cap paper que determini on acabaràs després de signar aquest contracte. T'enviaran on sigui necessari.
Ara bé, la campanya no està tenint gaire èxit perquè tant els alumnes com els professors es resisteixen a col·laborar amb el Ministeri de Defensa rus.
De tornada a Catalunya, atenció perquè ens hem de fer ressò d'un cas de tètanus a casa nostra. Afecta un jove de 17 anys que continua ingressat en estat greu a l'UCI d'un centre hospitalari. El jove està rebent tractament des de fa uns dies i va contreure la infecció arran d'una caiguda que li va provocar diverses ferides i una fractura.
Segons ha avançat el diari El País, es tracta d'un menor que no està vacunat perquè la família rebutja les vacunes. El diari apunta que el jove va ingressar a l'hospital fa un parell de setmanes per una caiguda i que fa pocs dies va començar a tenir símptomes neurològics característics de la malaltia, com espasmes i rigidesa. Aquest és el primer cas de tètanus detectat a Catalunya des del 2013. Es tracta d'una malaltia infecciosa molt greu causada per un bacteri que es pot trobar a terra o als objectes rovellats. La vacuna està inclosa al calendari vacunal infantil i s'administra en 3 dosis, els 2, 4 i els 11 mesos. Posteriorment es posen 2 dosis de reforç, als 6 anys i una altra a l'adolescència. També es recomana una nova dosi de record als 65 anys.
I ara música. Així ha sonat el Sant Jordi aquesta nit. Bad Gyal ha donat el tret de sortida a la gira Mascara Tour amb el primer dels 3 concerts que farà consecutivament a Barcelona. La cantant maresmenca va convertir el Sant Jordi en una gran pista de ball a cop de reggaeton i de ritmes caribenys. Barcelona, Marc Ruiz.
Ha aparegut a l'escenari contra llum, sota un llum d'aranya, amb un aspecte gairebé gòtic, que s'ha anat transformant en barcellesc, només amb la il·luminació i uns escassos detalls escènics. L'escenari sembla un sofà en forma de mitja lluna i al centre una taula de vidre aguantada per una escultura platejada d'una dona que recorda vagament el Moloko Bar de la Taronja Mecànica de Kubrick. Sempre al centre vestida d'un vermell rosat que contrasta amb el blanc del fons i el negre del cos de ball, per acabar el concert de blanc, l'element més lluminós dalt de l'escenari, una estètica pensada al mil·límetre. Un coro ja tan pop que podria formar part de la discografia de J-Lo ha fet arrencar el concert i els crits del públic. Cada gest, cada canvi de llum despertava la bogeria. Mascara també és de les que funcionen un mig temps que sona més bé en directe que no pas al disc, potser per l'energia del públic. Uns fans que bramen amb Dame i Te Daré, dos èxits instantanis del nou àlbum, i criden d'eufòria amb els primers compassos de Tic Tac. Crits que s'han multiplicat quan ha sortit Ocho Belial a l'escenari. També hi ha hagut espai per als clàssics com Blin Blin, Flow 2000, Chulo o Zorra, que ha estat cantadíssima. I és que Alba Farelo ha fet una marató de dansa amb 36 cançons que ha acabat amb la imprescindible Fiebre. Bad Gyal actua 3 dies seguits al Sant Jordi i les 51.000 entrades posades a la venda estan totes exaurides.
Bad Gyal, que no ha estat l'única que ha remenat el cul aquesta nit al Sant Jordi. Avui se celebra una nova edició del Cap Butaca Buida per visibilitzar la importància de les arts escèniques. L'objectiu és omplir 90.000 butaques dels teatres de tot el país, Marta Vives.
En aquesta tercera edició s'hi han sumat unes 250 sales de Catalunya, el País Valencià i Mallorca, però també d'Andorra, l'Alguer i Buenos Aires. A més dels teatres, enguany s'hi han adherit una quarantena d'ateneus i centres cívics. L'oferta és àmplia i variada. 288 muntatges que es podran veure avui en 324 funcions diferents. Isabel Vidal, presidenta de DETCA, parla d'un bon ritme en la venda d'entrades.
En aquesta tercera edició del Cap Butaca Buida, el comportament de la venda és bona. Estem en les ratis de l'any passat i si tenim més entrades disponibles vol dir que també s'estan venent més entrades. Ara queda aquest impuls final. Hi ha teatres plens, però encara hi ha butaques per poder omplir. Per tant, ànim i Cap Butaca Buida.
L'any passat la iniciativa va aconseguir una ocupació del 89% amb 71.400 espectadors omplint les platees. Enguany s'espera batre tots els rècords.
Gràcies, Marta Vives. Hem passat pel teatre, per la música i també pel cine. You know, you were trying the wrong techniques against these skinheads. Ha mort una de les icones del cine d'acció, l'actor nord-americà Chuck Norris, estrella de les arts marcials, als 86 anys ha mort després de convertir-se en una llegenda de pel·lícules d'acció de la dècada dels 80 i dels 90.
Norris va ingressar aquest dijous en un hospital de Hawaii i la família, en un comunicat emès ahir, va confirmar la seva mort. Mite del karate i protagonista de pel·lícules com Força Delta o de sèries mítiques com Walker, Texas Ranger, va fer el gran salt a la pub popularitat mundial la dècada dels 90.
You want to do it the easy way or the hard way?
Chuck Norris, que es va convertir en el paradigma de l'home dur, va néixer el 1940 a Oklahoma. Es va formar en arts marcials a la Força Aèria Nord-Americana i a la dècada dels 60 va començar la incursió al món del cinema. Al llarg de la seva carrera també destaquen papers com el que va interpretar a El furor del drac, fent d'antagonista de Bruce Lee. I en altres pel·lícules d'acció com Codi de silenci o Missing in Action. Chuck Norris també té una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood i va ser nomenat Marina d'Honor dels Estats Units.
L'informatiu del suplement.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Josep Gibert va ser patrocinat per Francesc Cambó per ser l'arqueòleg català que investigués les restes a Palestina. Però Gibert preferia la bona vida, la festa, les relacions socials, abans que no pas l'arqueologia. Un arqueòleg particular en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. L'informatiu del suplement.
Quatre minuts per arribar a 8:15 del matí. Entrem en les últimes 10 jornades de la Lliga de Futbol de Primera. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Rayo, abans del Madrid Atlètic de Madrid, que també jugarà demà. Avui és el torn de l'Espanyol, que busca trencar la mala ratxa, i el Girona confirmar la seva millora. Albert Benet.
En dos partits que podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio, a 4:45 Espanyol-Getafe i a 4:45 Osasuna-Girona. L'Espanyol, que entrena Manolo González, encadena, recordeu, 11 jornades sense guanyar i buscarà avui la primera victòria d'aquest 2026.
Més pressió que el dia de les Palmes de l'any passat no crec que tinguem. Dels dos anys que porto aquí, és el dia que he vist més patir a l'equip i més fotut. A partir d'aquí, jo crec que l'equip els veig entrenar, sé com estan ells, i l'equip sortirà demà a donar-ho tot, com fa sempre.
Manolo González té les baixes de Piquel, sancionat, i de Calero i Antonio Roca, lesionats. L'Espanyol és 8è i té el Getafe a 2 punts, 9è. I de seguida que s'acabi l'Espanyol-Getafe, començarà l'Osasuna-Girona, amb l'equip gironí 12è, amb 34 punts, cada vegada més a prop dels 42 que garanteixen la permanència. Michel Sánchez, el tècnic.
Quan arribem a aquesta xifra podem parlar d'altres coses, de renovacions, d'Europa, però fins a arribar als 42, aquesta és la xifra màgica que pensem que es donarà més tranquil·litat i més seguretat que el club continuarà creixent.
Per al partit d'avui, Michel recupera Lemar i Vitor Reis, Estuani i Brian Hill són baixa per lesió. També avui a primera, Elx-Mallorca a les 2, Llevant-Oviedo a 6:45 i Sevilla-València a les 9. El Villarreal se situa provisionalment tercer al davant de l'Atlètic de Madrid després de guanyar ahir per 3-1 la Real Societat. El nom de Joan García marca l'actualitat del Barça abans del partit de demà contra el Rayo al Camp Nou, el porter convocat per primera vegada per la selecció espanyola absoluta per als amistosos de finals de mes contra Sèrbia i Egipte. És una convocatòria que costa Joan García al Mundial. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat aquesta vegada 4 porters. Tot i la novetat de Joan García, s'hi mantenen també els habituals, Unai Simón, David Raya i Àlex Remiro.
Joan García es de los mejores porteros que hay en el mundo. Puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos. Ahora, que no quiere decir que vaya a estar entre los 3 o 4. A día de hoy, sí.
Els amistosos es jugaran els dies 27 i 31, el de Sèrbia a Villarreal, el d'Egipte a Cornellà al Prat. També en futbol, Ernesto Valverde ha anunciat que deixarà de ser l'entrenador de l'Atlètic Club de Bilbao quan s'acabi la temporada, quan s'acaba el contracte que té firmat.
La comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión, bueno, que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club. Nos quedan 10 partidos de liga importantes, queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que, bueno, lo vamos a dar todo y que indudablemente, si estamos todos juntos, lo podemos conseguir sin ninguna duda.
A la Lliga F, 23ª jornada, últimes 8 jornades. Avui els partits Madrid Club de Futbol a les 12 del migdia i en directe per TV3, Madrid Club de Futbol Espanyol i Barça Atlètic Club de Bilbao a les 7. Sara Monfort, entrenadora de l'Espanyol.
És una setmana molt curta i atípica perquè tenim pocs entrenos i hi ha que recuperar ràpid a les jugadores. Per treballar el partit et condiciona una mica, però no hi ha excuses. Vull dir que l'equip té molt clar la que hem de jugar, que hem de fer, i jo crec que arribem en un bon moment, la veritat.
L'equip blanquiblau és 11è i el seu rival, el Madrid Club de Futbol, és 9è amb 6 punts més. El Barça, per la seva banda, defensa el seu clar liderat contra un Atlètic Club que és 8è a la classificació d'aquesta Lliga F.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Avui els meus ídols del suplement, Queen, Freddie Mercury, en aquest cas acompanyats de l'Olga Ábalos. Bon dia, bona hora, Olga.
Bon dia.
I del Blai Mercè. Bon dia, bona hora,
Blai. Bon dia, què tal?
Per què fas aquesta cara de pomes agres, Blai?
Perquè no serien els meus ídols, Queen.
I... O sigui, estàs dient que és una imposició de la direcció del programa.
Una mica sí, però jo ho accepto, eh? El que sí que us demanaré és que m'ajudeu a entendre per què Queen no són els meus ídols.
Home.
Perquè sobre el paper... no trobo motius perquè no m'agradin. Perquè les cançons són boníssimes.
No totes.
Home, les que sonaran avui sí.
Sí. El que passa és que...
Sí. M'heu portat aquí els meus ídols autèntiques aberracions de bandes que jo m'he hagut de mossegar la llengua
a veure
que m'interessava això que m'explicàveu. I avui, que portem Queen, que és una cosa universal, no hi ha més banda universal que Queen. O sigui, em voleu posar aquí aigua al vi. És a dir, Queen és veu, és presència, és essència, és pop, és rock, és òpera, és influència, és l'origen de moltes coses, i vens aquí a dir-me, ai, que Queen no m'acaba d'arribar, perquè no sé què...
Sí, però potser el ventall d'influències de Queen no és un ventall gaire ampli, jo crec.
Perquè és inimitable, perquè és original.
Tinc certs dubtes si ho compares amb David Bowie, per exemple, sí. que la influència de David Bowie va més enllà de tot, saps? Transcendeix la música, l'art i fins i tot el planeta.
Home, hi ha grups que sí que han estat influenciats per Queen, però potser no a nivell... A veure com us ho diria.
Ai, aquest poses en jardí, eh? Vigila que els fans de Queen, jo no voldria aquí que m'enviessin alguna cosa, grups, algun regal enverinat a casa, eh?
Estava pensant en grups com Muse, per exemple, dels quals, doncs, Queen... Muse han agafat aquest rock més operístic, no? Aquesta èpica, el que passa és que, clar, Queen té una discografia tan eclèctica per buscar un eufemisme, per dir-ho així...
O sigui, que... per tu, o sigui, eclèctica és un eufemisme d'irregular.
Sí, per mi és una mica regular...
No, ja ho he de dir van, tot.
Van...
No.
Per mi, si Queen... Si tot
van
Queen
tocar
fos,
masses coses,
si tot Queen
potes.
Fos Bohemian Rhapsody,
sí.
Serien el millor grup de la història, jo crec. Però no és el cas.
Crazy.
bastant esponja Led Zeppelin? O...
No, això és... Okay. Això és Queen abans de Queen.
Ah,
clar, coneixem
quan
a Queen...
Encara no havien trobat la seva personalitat.
Sí, quan encara no omplien estadis amb 50.000 persones. Queen abans de Bohemian Rhapsody era un grup de rock dur i aquest tema, que és Stone Cold Crazy, que fins i tot és Metallica, van arribar a fer una versió d'aquest tema.
No, i diuen que va inspirar Metallica i que va ser una de les primeres cançons d'aquest gènere, no? De speed... Speed metal.
Clar, pensem que Queen es van formar a principis dels 70. Clar, llavors era el moment, Led Zeppelin, el naixement del rock dur, i Queen era un dels grups que tocava aquest pal. L'únic que tenien... Començaven a posar com capes dintre d'aquest rock dur amb harmonies vocals i tocant altres pals i donant altres pàtines, però això Queen era abans de...
Però potser si fos pel Brian May, el guitarrista, potser haguessin seguit fent això.
Segurament. No? El que passa és que Freddie Mercury tenia moltes altres inquietuds musicals, com vam veure al programa que li vam dedicar a Freddie Mercury, li agradava molt l'òpera, per exemple.
El programa.
No?
No, pensava que dies quan vam fer la secció
Home,
de la Montserrat Caballé.
Ah, sí, sí, és veritat. No, és
també
veritat.
Vam parlar una
també
mica
vam
de, Freddie
parlar de Freddie Mercury. Però bueno, diguem que Queen van ser un grup referència del rock dur i també de... i també, posteriorment, d'altres gèneres musicals.
Quants dels nostres oients, avui que és dissabte, no han agafat una aspiradora i s'han posat a netejar a casa seva, al pis?
I segurament una perruca, i una faldilla, i unes mitges.
Cantant I Want to Break Free.
Home, això és un clàssic per netejar els caps de setmana.
A mi em perdonareu, però jo no puc evitar pensar en Miquel Iceta cada vegada que...
Jo també, el gag del Polònia, el gag del Polònia.
No, jo el real, el moment que se la va posar en un míting.
Però sí, però...
I la va posar a ballar,
però
no?
Però no era aquesta la seva preferida. Jo crec... O sigui, aquesta, evidentment, segur que la celebrarà, però jo crec que no era aquesta. Crec que no era aquesta.
La preferida de Queen, no era Miquel Iceta. No,
juraria que n'hi havia una altra. Ara et diré quina era.
Sortim del moment Iceta.
Digues
que... No, a veure, jo crec que...
Que relaciono el moment Iceta amb una altra teoria que tinc de Queen. Va, Olga, digues.
El I Want to Break Free, jo crec que segurament, ara que hem parlat d'aquest moment de l'aspiradora, etc, jo crec que va ser un moment molt interessant a la història del pop i del rock, perquè realment es va... jo crec que Freddie Mercury va com sortir de l'armari definitivament amb aquest videoclip i va trencar molts estereotips de com els rockers havien de ser. I jo crec que aquest videoclip va marcar un abans i un després, no? També de què se suposa que ha de ser un rocker, no?
Mm-hmm. Està clar que va trencar els estereotips. I que
quina altra teoria tenies, tu?
L'altra teoria és que Queen, t'agradi més o menys, sempre t'acompanyen... les cançons de Queen t'hauran acompanyat, encara que no ho vulguis, en algun moment de la teva vida.
Sí, això segur. Mm.
I l'associaràs a coses que potser no tenen absolutament res a veure. Perquè, per exemple, ara no sé si vosaltres aneu de colònies. O
sí.
Potser no és cosa... El que diré ara potser només afecta la meva generació, però jo recordo... una cançó d'Esplai que era jo volia ketchup i no me'n donaven. Jo volia ketchup i...
Ostres, això no...
I on tenia.
I quina cançó de Queen era?
I era We Will Rock You.
Ah,
jo, sense saber-ho, estàvem allà a la casa de colònies cantant el We Will Rock You. Picant de mans a la taula.
Ah, vale.
Fent aquest joc. I en lloc de cantar la lletra de Queen, cantàvem Jo volia ketchup i no me'n donaven.
Bueno.
Us sona extraterrestre, això?
A mi
no, no,
sí.
A mi també m'ha passat.
A mi no.
Jo he estat Blai Mercè, també, aquí, demanant sí. Ketchup.
Jo feia altres coses.
Sentim l'original, que és molt millor que això del ketchup, de veritat.
Ketchup.
Ketchup.
Però per què?
Jo volia ketchup. La cançó de Miquel Iceta era, doncs, Tom Minou.
Ah, clar. Quin lapsus aquí, tu. Boníssima.
Aquí sí que veus Miquel Iceta en plan mitinero, doncs, destapant una exhibició escènica brutal. Sí. Però també, si parlem de Queen, evidentment... Oh.
Un altre clàssic. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few.
Que Queen, quan va compondre aquesta peça, ho va fer conscient que sonaria a totes les celebracions esportives dels últims 40 anys?
Jo crec que no.
Jo crec que no. El que sí que és cert que Queen va composar o compondre aquesta cançó perquè es pogués cantar fàcilment per una massa de 50.000 persones en un estadi de futbol mentre ells feien un concert. Va haver un moment a la història de Queen en la que ja no van poder fer un pas enrere a nivell d'aforament. O sigui, sempre havien de tocar davant de 30.000, 40.000, 50.000 persones i van tenir la gran idea de començar a simplificar els temes. I per això va sortir We Will Rock You o We Are the Champions, perquè són temes que la massa de gent pot cantar fàcilment i pot aplaudir. I és un d'aquests trucs compositius, no?, dels grups de rock arena, no?, que es diuen.
Però això no és anar en contra de l'art,
una mica.
I a favor de l'espectacle.
El que passa és que li dones a la massa el que vol.
Deixeu-me's
go
on, l'espectacle ha de continuar.
Clar, però si tu tens 40.000 persones davant, els has de fer participar d'alguna forma en el concert.
Sí, però tu també pots tenir un repertori pel disc i després adaptar-lo al directe.
Bueno,
que això és el que deu estar... el que ha preparat la Rosalia, no?, per exemple, que...
Sí, el que passa és que, diguem que quan Queen feien concerts... Sí, però quan Queen feien concerts, segurament no tenien tota la tecnologia audiovisual que hi ha ara, no? O sigui, vull dir que no tens pantalles de LED, no tens, i has d'omplir l'espectacle d'alguna forma. Per tant, utilitzes el públic perquè et doni feedback i formi part del show. Bueno, això és la meva teoria. Yo, VIP. Let's kick it. Què, us sona això o què?
I tant.
Sí?
Ja sé per on vas,
sé que
Olga.
L'has ballat a casa, tu, això. Jo ballava davant de la televisió, l'Ice Ice Baby.
Soc una mica més jove, però l'he descobert després gràcies a la cançó que sentirem després.
Doncs això és el tema Ice Ice Baby de Vanilla Ice i aquest inici tan icònic, òbviament no és de Vanilla Ice, sinó que és de Under Pressure.
Més escoltada a l'Spotify de David Bowie.
Sí o no?
Aquesta. Bye. Per cert, tinc tres propostes pels fans de Queen, dues propostes de coses que haurien de fer i una que crec que no haurien de fer.
A veure.
Les dues coses que haurien de fer és veure la pel·lícula, que si qui no l'hagi vist, si hi ha algú al món que no l'ha vist,
el
és
biopic.
Un gran biòpic,
sí, sí,
no?
Sí.
Bohemian Rhapsody.
Sí, sí.
L'altra és escoltar el podcast del Bernat Soler, disponible a 3Cat.
Que estarà enfadadíssim amb vosaltres, si us està sentint.
Aquí.
Perquè, vull dir, ell és un devot de Queen, no?
Però que no estem dient res dolent, no?
No, simplement...
Bueno, que no n'hi havia per tant,
que no
bàsicament.
Havia... Escolta'm.
No, i la que no han de fer?
Quina?
Anar-los a veure en directe.
Home, no.
Per mi és un insult
que hagin continuat
sí, sense no. Freddie Mercury.
Sí, sí, sí.
Amb Adam Lambert, amb tots els meus respectes, molt bon cantant, tot el que vulguis, però
no,
em sento, tu.
No, no té res a veure.
No pot ser. No es poden dir Queen.
Això és com Jarabe de Palo sense Pau Donés.
O Sau sense el Carles Sabater.
Com es... Sí, doncs, n'hi ha uns quants aquí al darrere, sí. Escolta'm, com es va cuinar aquesta col·laboració de David Bowie amb Queen?
No ho sé, la veritat. No t'ho sabria explicar ara, Roger.
És una d'aquestes moments de que s'alineen els astres,
no?
I coincideixen amb un estudi de gravació i fan un tema, la veritat.
El que sí que crec que és interessant és veure com Queen ha estat agafat per grups i han creat a partir d'això la seva pròpia personalitat. I un exemple és els Obeses.
Som tan afortunats, tan afortunats. Som tan afortunats. Sou tan afortunats, oi tant, que avui serem tots junts, serem com dos amants. Si cada petó...
És el grup de l'Arnau Tordera, que ell ha explicat en alguna ocasió que ell fa molts anys tocava la guitarra, i quan va descobrir el Freddie Mercury, a través del seu pare, a través d'un vinil on sonava el Bohemian Rhapsody, ell va decidir que volia cantar. I va decidir en aquell moment doncs, educar la veu, com el Freddie Mercury, que li va cridar molt l'atenció que el Freddie Mercury fes servir la veu com un instrument capaç de fer coses a nivell estratosfèric. I a partir d'aquí va néixer l'Arnau Tordera cantant.
Bé, això no és Freddie Mercury, sinó que és Brian May cantant. Quan va morir Freddie Mercury l'any 91, Brian May va regravar aquest tema, que és Too Much Love Will Kill You, en homenatge al seu amic, company de grup, Freddie Mercury. I aquest homenatge, d'alguna forma, va fer que la lletra de la cançó agafés un altre caire, no? Perquè és que too much love will kill you, no? Massa mort et matarà i, de fet, t'ha matat, no? Per tot el tema de la sida i aquella època on no es coneixia massa com es transmitia, no?, aquesta malaltia. I aquest és l'homenatge de Brian May a Freddie Mercury.
Avui, Queen, els meus ídols del suplement, malgrat tot, Blai Mercè
i sobretot,
Olga Avalós.
M'agradaria matisar que Freddie Mercury, per mi, un gran ídol. Queen, com a banda, i sobretot el que ha passat després de Freddie Mercury, ja no em suposa tant...
Salut per tots dos. Moltes gràcies. Bon dissabte.
Bon dia.
Ara tornem.
Adéu.
El suplement, amb Roger Escapa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 3 quarts. Titulars, aquesta hora amb el Joan Bota. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En aquest cas, pendents del BOE.
Sí, perquè tan bon punt es publica el butlletí oficial de l'Estat, els dos paquets aprovats pel govern espanyol, el de la rebaixa d'impostos a carburants i electricitat i el que congelarà els lloguers, entraran en vigor.
Mentrestant, avui comença la quarta setmana de guerra a l'Orient Mitjà.
Israel i l'Iran es continuen atacant mentre Donald Trump amenaça els països de l'OTAN que no li donen suport amb la retirada de les bases militars americanes al seu territori. Això inclou les bases espanyoles de Rota i Morón.
A Catalunya, el govern insisteix que no renegociarà l'acord per millorar les condicions de l'educació signat per Comissions Obreres i la UGT.
Tot i la vaga massiva d'ahir, després d'una setmana sencera de mobilitzacions dels sindicats majoritaris, el conseller Albert Dalmau tanca la porta en una entrevista al diari Ara a reobrir les converses de manera general. L'USTEC amenaça amb més vagues que comprometrien tot el final de curs.
El suplement, el titular del dia, serà per Iñaki Urdangarín.
Que se'n recorda de Joan Carles I i dels seus problemes amb Hisenda i ho compara amb la seva experiència judicial que va acabar amb una condemna a 5 anys i 10 mesos de presó. N'avançarem fragments a l'informatiu i a la tertúlia i podreu sentir l'entrevista sencera a partir de les 11.
Això també, avui estem pendents d'aquest hospitalitzat a l'UCI d'un hospital de Manresa, un jove de 17 anys per tètanus, una infecció contra la qual no estava vacunat per decisió de la seva família.
Que s'oposa a les vacunes. Segons ha avançat el País, l'adolescent s'hauria infectat de tètanus per les ferides que es va fer arran d'una caiguda. És el primer cas d'aquesta malaltia al nostre país des del 2013.
A Anglaterra, mentrestant, els contagis pel brot de meningitis que afecta la Universitat de Kent ja són 29.
S'hi està fent una campanya de vacunació massiva i, mentrestant, s'han hagut de recuperar mesures de distància social i també l'ús de mascaretes com durant la pandèmia de la Covid.
Avui fa 2 mesos de l'últim gran caos a Rodalies derivat de l'accident mortal de Gelida i la paralització total del servei a partir de l'endemà.
El govern Renfe i Adif han situat l'abril com l'horitzó per recuperar el servei tal com funcionava abans de l'esclat d'aquest episodi. Fins al 31 de març es manté la gratuïtat del servei.
I també avui Twitter, que ara es diu X, fa 20 anys.
2 dècades en què la plataforma ha esdevingut clau pel debat polític i social, tant per informar-se com per fer tot el contrari, caure al pou cada cop més profund de les fake news, una tendència accentuada pels canvis a l'algoritme introduïts a partir del 2022 per qui la va comprar llavors, Elon Musk.
Si ens fixem en les portades dels diaris, Marina Laminos, diari Ara, fotografia de la mobilització dels docents ahir davant del Parlament.
I titular sobre les mesures anunciades pel govern espanyol, pla de xoc pels efectes de la guerra a l'Iran. Encara la portada de l'Ara destaquen també aquesta entrevista al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que deixa aquest titular. Coincidim amb Esquerra que el país necessita pressupostos. El pla de xoc és també protagonista a la portada de La Vanguardia. Llegim el titular, les rebaixes fiscals de gasolines i energia centren els ajuts per la guerra. I a sota, en aquest cas, imatge de Donald Trump somrient durant un acte i a la Casa Blanca i afegeix La Vanguardia sobre això. Trump considera raonable retirar les bases d'Espanya. El periòdico. El govern abaixa l'IVA de l'energia i limita el 2% la pujada dels lloguers. I la fotografia aquí també és per a la mobilització del docent al passeig Lluís Companys. Diuen l'USTEC col·lapsa a Barcelona. I en el mateix sentit, el punt avui, clam educatiu contra un acord coix i fotografia de docents davant el Parlament amb una pancarta on es llegeix sense inversió. Inversió, no hi ha educació.
A la premsa editada a Madrid, el xoc entre el PSOE i Sumar és protagonista. El Mundo, Sumar amarga a Sánchez el seu pla amb una emboscada a la Moncloa.
També a La Razón, en el mateix sentit, Sánchez sucumbeix davant Sumar per evitar una crisi a la Moncloa i titular del d'una imatge del president espanyol Capcot. A l'ABC, la fotografia és de Yolanda Díaz. Diu el titular contundent, la plantada de Sumar rebenta l'anunci anticrisi de Sánchez. I, en canvi, al País sí que destaquen que el govern abaixa l'IVA de llum, gas i gasolina i limita els acomiadaments.
Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 46 espelmes Ronaldinho.
Ha marcat el gaúl, jugaúl, 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 i el Barça
Bernabéu que aplaudeix. Bernabéu. I el Bernabéu que posa l'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir. Ara ja em puc morir.
Ronaldo de Assis, Moreira o Gaúcho, com deia el mestre Puyol, va aconseguir que el Bernabéu es posés dempeus i l'aplaudís, però sobretot va fer recuperar el somriure als culers amb la seva màgia i el seu gest característic amb la mà.
La cosa va de futbolista. 63 espelmes, Ronald Koeman.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no
espacio. Com a jugador sempre serà recordat com l'heroi de Wembley 92, amb aquell gol de falta que va permetre al Barça aixecar la seva primera Champions, i com a entrenador, en canvi, va tenir una etapa menys lluminosa a Can Barça.
Tot futbolistes. 37 espelmes, Jordi Alba, avui també.
És un jugador que li busca molt, als contraris, i... I, bueno, jo es portaria abans que ell, segur, no?
Durant molts anys va ser l'amo i senyor del lateral esquerre del Barça post-Guardiola, un futbolista petit i veloç que va generar una complicitat única amb Leo Messi, primer vestit de blaugrana i després de rosa a l'Inter Miami.
Vida social. Marta Ferrer, aquesta és Bad Giel. Avui tornarà a pujar a l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona amb aquests tres concerts consecutius. Avui és el segon.
Sí, exacte, és un del segon, vaja, de tres concerts que la Maresmenca té programats al pavelló per presentar el seu nou disc, Mascara, que arriba 10 anys després de la seva irrupció en el panorama musical. El concert arrencarà avui a les 9 del vespre.
Digue-li a la pluja que no plogui tan fort.
Una proposta ben diferent i més pausada a Balsareny, Ferran Palau.
L'artista presenta Aniversari Feliç, un treball íntim i despullat d'instruments marcat per la seva afecció auditiva. Avui serà La Tempesta a 8:15 del vespre. Baby, jo no sé com superar.
Maria Jaume serà a l'Auditori de Girona.
La mallorquina hi presentarà disc Sant Domingo Forever i una nova gira plena de sorpreses i amb una posada en escena que submergeix el públic en el seu realisme màgic. Avui en tocarà tots els èxits en directe a les 8 del vespre. Queden entrades per 20 euros. És el pis
ideal. I al Teatre Gaudí, un musical, Busco pis.
El text és una sàtira implacable i divertidíssima que ens situa en el congrés immobiliari més important de la ciutat, on els grans propietaris es reuneixen per continuar repartint-se el pastís. I enmig de tot, la Laia, una jove que encara viu a casa els pares i que per sortir-ne acabarà embolicada en un gran merder i coneixerà tota la fauna del mercat immobiliari. Avui, a funció a les 9 del vespre, les entrades a partir de 24 euros.
I avui també és un bon dia per gaudir del cine i de la moda al Moritz Fit Doc.
El Festival Internacional de Cinema i Moda de Barcelona celebra 10 anys i ho fa amb una identitat renovada i una mirada més oberta. La mostra tindrà lloc principalment als Movie Bosque Cinemes i a la Casa Capell, i s'hi podran veure propostes com Bardot, Kingdom of Dreams i Teenage, entre altres. Es pot consultar tota la programació i els horaris al web del festival.
8:02, ho fem amb el conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Un ull de la cara.
La Miranda va exclamar: voleu fer el favor de recollir la taula? Us ho he dit 70 vegades. I aquells dos dimonis, que es feien passar per criatures, lluny a donar-se per advertits, van acusar la seva mare d'exagerada. El cert és que 70 vegades eren moltes vegades. Però la Miranda, que era comptable i sempre procurava portar els números a ratlla, no va faltar la veritat. Ben bé van ser 70. Els fills tampoc se la van voler creure el dia que van anar tots junts a la platja per primera vegada. La Miranda va assegurar que tenia un cap tan gran que necessitava portar un parasol en lloc d'un barret de palla per protegir-se del sol. La Miranda tenia perfectament calculat el seu diàmetre capilar. Sabia del que parlava. I els fills, avergonyits per la fila que feia la seva mare, van comprovar que el parasol li es queia de totes totes. Després d'aquesta experiència, els fills es van començar a prendre seriosament les hipèrboles de la mare. I és per això que es van témer el pitjor el dia que la Miranda, aterrida, els va trucar per comunicar-los que el vestit que s'acabava de comprar li havia costat un ull de la cara.
Música.
He estat 30 anys per fer la Macarena, i tot i així quan la faig dono pena. Avui encara tinc dracs a la panxa quan penso en tu i en nosaltres.
Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem a les 8?
Avui arribarem amb el retorn de Mama Duixa i aquest tema titulat 15 segons. El músic barceloní acaba de publicar el seu nou disc, Tothom té raó, un treball de 9 cançons madur i personal, on reflexiona sobre temes universals com l'amor, l'amistat o el cost de la vida.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
Demà, si vingués la mort demà, li diria...
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.